A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
We thought he was like the inner city poet. He was this wandering spirit around the city.
He's like a wise man, a prophet.
How many records do you think he sold in America?
In America, 6.
Born in the troubled city.
Well, it's still a bit of a mystery how the first copy of Cold Fact actually came to South Africa, but it spread very quickly. To many of us South Africans, he was the soundtrack to our lives.
Everybody I knew had his records.
The message it had was, be anti-establishment. Really, the first opposition to apartheid, they'll tell you that they were influenced by Rodriguez.
But nobody knew anything about him. He was a mystery.
Then we found out that he had committed suicide.
And a lot of people have different versions of the story.
He set himself alight on stage.
He reached down and pulled up a gun.
9:46 minutes del matí, aquesta història comença a Detroit, a l'any 60. I és la història d'un, vaja, d'un músic que fracassa l'intent, però que després, lluny de Detroit, reviu en una altra societat. La història de Searching for Sugar Man serà la protagonista de l'edició del Cine Club d'aquesta setmana, i amb ella s'inaugurarà també la Setmana de la Música, que organitza Joventuts Musicals. Ferran Martínez, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia.
Què tal?
Bon dia a tothom.
Aquesta és una història, vaja, amb molts ingredients,
sí,
com per agafar-la per moltes bandes, eh? Des d'aquells fracassos personals que no són fracassos, fins en l'àmbit estrictament musical, en l'àmbit social, es pot agafar de moltes maneres, aquesta història.
Sí, perquè tampoc és un fracàs rotund, sinó que de cop i volta algú que comença a obrir-se pas al món de la música pop dels anys 70, desapareix. I no se'n sap res més, fins que els que el busquen interessats en una història que encara no saben exactament quina és, resulta que el troben a Sud-àfrica, on ha continuat tocant, on ha continuat interpretant, on ha tingut èxit, on les seves cançons fins i tot han sigut utilitzades pel moviment anti-apartheid, i aleshores a partir d'aquí es desenvolupa aquest documental tan poc convencional.
I aquest home és Rodríguez.
Rodríguez, que és el nom...
Diguem-ne artístic.
El nom dir. Artístic, l'home es diu, perquè encara viu, Stephen Segerman, Sugarman. Aquest home va adoptar aquest nom tan poc comercial als Estats Units dels anys 70, fins i tot, sembla ser que Bob Dylan li va, bueno, va voler convèncer, de dir, escolta'm, això tu has de canviar, no? Ell es va negar rotundament. La màxima concessió que estava disposat a fer era, o sigui, separar la primera síl·laba i dir-se Rod Rodríguez. Però bé, això es va dissoldre en el fum i aleshores l'home va desaparèixer i reapareix molts anys més tard
en aquesta pel·lícula. Què li ha passat a aquesta pel·lícula perquè s'hagi convertit en, diríem, una pel·lícula de culte?
Sí.
Què li ha passat?
De fet, jo crec que, i aquesta és una opinió personal, jo crec que aquesta pel·lícula s'ha beneficiat de dues coses. Una, de la seva frescor i de la seva qualitat sorprenent en un documental, perquè en realitat és un documental, una mena de biòpic. Això d'una banda. I després d'una cosa que ja no és tan positiva d'una manera global, com és el baix nivell de les pel·lícules en general de tota aquesta temporada. Això no ho dic jo, sinó que coincideixen crítics, exhibidors, que hi ha hagut un...
Que és un any
un any molt difícil per la gent que es dedica a la qüestió del cine. Sí, com sigui, aquesta pel·lícula ha sigut una enorme sorpresa, ha funcionat el boca a boca, i a més també una política del distribuïdor d'anar-la subministrant a comptagotes fa que, bueno, hi ha més d'un cine que no és gaire salvat la temporada, però sí que l'hagin més o menys apaivagat els costos fotuts de tot això, amb aquesta pel·lícula que encara està circulant pel món i que nosaltres hem tingut una mica un conjunt de circumstàncies que ens ha afavorit.
Com ens comentava el darrer dia en Ferran, el Cine Club Sitges va ser prou hàbil per ficar-se a la llista de peticionaris d'aquesta pel·lícula, diguem-ne, fa mesos enrere.
Això és així. Les pel·lícules, de fet, les has de fer una programació.
T'has de mullar una mica, vaja.
Sí, clar, aviam, nosaltres ens podem permetre que una pel·lícula punxi, perquè finalment és un dia, és un,
una sessió que...
cosa que en aquesta pel·lícula fem una excepció i en fem dues de sessions.
Això és el que us anava a preguntar ara. Hi ha doble exhibició, eh?
Sí, doble exhibició. 9:15, que és el nostre horari, habitual, i després 11:15, dues hores més tard, per tota aquella gent. Això ho fem no com un experiment, aviam com va, sinó, en principi, la nostra voluntat és fer-ho excepcionalment amb aquesta pel·lícula, perquè hi ha hagut molta gent. En aquests moments tenim al voltant, molt a prop de 500 amics a la nostra pàgina de Facebook, i aleshores ens han transmès i hem pogut copsar que hi ha molta gent que diu, home, quina llàstima, aquesta hora...
Estic arribant de la feina, o estic no sé què, tal.
I sí, la gent que surt a 8:15 a Barcelona, per exemple, és molt difícil, a 9:15.
És complicat conciliar moltes coses, perquè per una banda aquest horari és un horari molt internacional. A fora el cine no s'hi baten a la nit, ni s'arriba a casa a 1:00 de la matinada per veure una pel·lícula. Es va al cine a una hora de vespre per arribar a casa a 11:00, més o menys, i que encara, diguem-ne, la nit quedi més o menys ben posada, no? Per tant, vosaltres vau escollir un horari que permetés d'alguna manera allò fer un mos abans, anar a veure la pel·lícula.
De sortir de la feina, anar a veure la pel·lícula, i després poder anar a sopar tranquil·lament.
Que no sigui de matinada, ja, no?
Sí, que tot i que és un dijous i que en certa manera hi ha molts que potser diuen, bueno, ja comencem el cap de setmana, home, havent d'anar a treballar el divendres, anar a dormir mal sopats no és la millor manera de captar amics pel cineclub.
Però en qualsevol cas, demà es farà aquesta excepció per les persones que d'una forma ja molt manifesta han dit als del cineclub, home, seria bo que poguéssim aprofitar l'oportunitat. Senyal que la pel·lícula tira.
Sí, per nosaltres també és una experiència, a veure què passa. Potser fem moltes expectatives i no es compleixen, potser les coses van bé, potser resulta que alguna cosa hem de modificar.
Perquè des del punt de vista dels costos per la gent del cineclub
és el mateix. Nosaltres tenim pactat, tot i que som secció del Prado, tenim pactat amb el Prado un retorn en forma per serveis, instal·lacions, etcètera. Això continua igual, això és el mateix, vinguin 5, que vinguin 55, que vinguin 555, cosa que ja ens posaria en un problema.
D'acord, ho dic pel fet de projectar dues vegades?
Sí, per problema, no. Tenim la pel·lícula i amb la pel·lícula en fem el que volem.
Sí, com si en volguéssiu 3 o en volguéssiu 5.
Simplement, doncs, que el projeccionista s'ha d'estar més estona.
Està clar. Ja està. Sessió doble de Searching for Sugar Man demà al Cineclub. No serà, però, la darrera pel·lícula de la temporada del Cineclub. Què va?
Jo, de fet, la nostra idea és tancar temporada l'11 de juliol. Tenim un projecte en col·laboració amb el Festival de Cinema, però que encara, que tot i l'acord de tots plegats, encara estem buscant el botó que acordi bé.
D'acord.
El crec. Que
però
bé,
hi ha hagut converses i bones converses.
Sí, i tant, ja de fa temps.
I bones converses.
I bona relació. I si finalment no es pogués fer el que ens agradaria, no serà cap trauma, perquè tenim també...
Però en Ferran ho diu d'una forma com que hi ha força possibilitats materialitzar.
Sí, que això es pugui materialitzar. Però no, mira, és el primer cop que ho diem públicament, això d'una banda.
Diguem-ho amb la boca, mesura.
Però i amb tranquil·litat.
Amb tranquil·litat. Perquè el camí del cineclub és el camí del cineclub, passi el que passi.
I tant. I a més, hem d'estar agraïts a tothom de Sitges que ens ha donat sempre des del primer moment molt suport, entre els quals l'ànim i les bones, no només bones paraules, sinó consells en alguns casos del propi festival. Perquè vam iniciar tota aquesta aventura, vam tocar tantes tecles com van ser possibles.
Ara hi ha retorn de tecles, eh?
Sí.
11 de juliol.
11 de juliol. De tota manera, el dia 27...
De juny?
De juny... 26, perdó.
26 de juny. Dimecres 27. Dijous?
Rectifico.
Dijous 27.
Dijous 27. Serà la pròxima sessió, diríem, normal, que serà l'avant penúltima. Aquesta és una sessió una mica especial, també, perquè en aquest cas iniciem el que en diem recuperacions imprescindibles, amb una mica
de transcendència amb l'assumpte.
Sí, recuperacions imprescindibles. I recollim una pel·lícula de 1996, que segurament els cinèfils, i la gent no tan cinèfila que ha anat al cine, la recordarà. Una pel·lícula australiana que es deia Shine, que narrava la història d'un nen, un músic prodigi, que aleshores, un geni, que sotmès a la tirania del pare que el volia fer convertir en una estrella, això no ho va poder suportar i va petar. I aleshores aquesta figura també desapareix, a més a més amb profuns problemes d'estabilitat nerviosa, i aleshores més tard és trobat tocant els bars. Aquest pianista és interpretat per un actor que en aquests moments tothom coneix, es diu Geoffrey Rush. El discurs del rei, el professor del rei en el discurs del rei
és el protagonista de Shine.
A més, amb un repartiment de luxe, perquè el pare, aquest pare tirànic, és un actor encara viu, evidentment, Armin Müller-Stahl. John Gielgud és el professor de música que Anglaterra el té. Bé, és una pel·lícula que en el seu moment, amb una banda sonora extraordinària, on barreja música clàssica i música actual, contemporània. Bé, ens hem pensat que és una pel·lícula que va tenir el suficient èxit en el seu moment, el suficient interès per ara treure'l de l'armari.
Relativament fàcil de trobar un tipus de cinema així, Ferran?
No massa, això és veritat.
Perquè, quan les distribucions es tanquen...
Però nosaltres hem rascat a les golfes.
D'acord, per trobar Shine.
L'hem trobat.
Això serà el 27 de juny, però apuntem encara. L'11 de juliol, què passarà?
El 4 de juliol hi ha la penúltima.
La penúltima serà
The Hunt, una pel·lícula de l'any 2012. Una pel·lícula d'aquestes que vulgarment o popularment s'hi diu una pel·lícula dura. Doncs sí, una pel·lícula que també ha sigut de les bones pel·lícules projectades aquesta temporada, perquè és també d'aquesta temporada, ja que en aquests moments ja ha desaparegut de les cartelleres, però creiem que és una gran pel·lícula.
El 4 de juliol i
l'11 de juliol, aquí hi ha l'interrogant sobre què passarà, i encara ens ho volem guardar, si ens ho permeteu, a la motxilla, perquè serà una preestrena. En qualsevol cas serà una preestrena.
D'acord. L'11 de juliol, que es tancarà la temporada,
la primera temporada es tancarà per reprendre a meitat de setembre, però entremig tenim, d'una banda, una col·laboració amb Joventuts Musicals en una activitat, en un dels seus concerts d'estiu.
Que és aquella sessió tan...
Exactament.
Singular de la projecció de...
De la projecció d'Amanecer, del Murnau. Això serà al pati del Miramar, està previst, amb acompanyament musical, és a dir, amb músics en directe, músics de l'àmbit del jazz, que ja tenen,
estan sessant una partitura. I l'altre?
L'altre seria un quelcom lligat a la Festa Major, amb dies de Festa Major. Però això sí que ho hem de... Sí, perquè presenta moltes dificultats, naturalment.
Amb
tot l'ajut i tota la col·laboració de tothom.
Doncs de moment només ho deixem apuntat. Searching for Sugarman, demà sessió doble, 9:15 i 10:45, Cine Club Sitges, una altra de les pel·lícules més valorades d'aquesta temporada. Ferran Martínez, gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé demà. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.